De Sant Fructuós a Sant Pacià, l'actualitat de l'Arquebisbat de Tarragona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
Bon dia. El full dominical de l'Arquebisbat de Tarragona ha fet 75 anys. El 19 de març de 1950 s'editava, per primera vegada, la publicació diocesana Hoja Parroquial, que l'arcabisbe Benjamín de Arriba y Castro definia com a missionera, humil, silenciosa i portadora de la veritat divina. Aquest primer full pretenia unificar criteris i optimitzar recursos davant la diversitat de publicacions que ja s'editaven a nivell parroquial. A través del full hem arribat a comprendre el camí que ha anat fent l'Església i la nostra societat al llarg d'aquests primers 75 anys. És, sens dubte, una eina clau per fer un repàs de l'evolució de la vida i de la realitat de l'Església. Cal tenir en compte que ja el primer full, del dia de Sant Josep de 1950, va utilitzar el català en alguns textos. Aquest fet té un gran valor, com us podeu imaginar, donada la situació política i social que es vivia llavors. El full dominical de Tarragona ja porta 3.915 números, setmanes que no ens ha deixat d'acompanyar. Però donades les noves eines tecnològiques i digitals existents, té sentit la seva publicació? Avui en parlarem amb el seu director, en Carles Verdou, que, coincidint amb aquest aniversari, ha preparat amb l'equip de la Delegació de Comunicació de l'Arquebisbat una exposició commemorativa que es pot visitar al Seminari Casa de Cultura de Tarragona fins al 30 d'abril. A la segona part del programa entrevistarem el periodista José Francisco Serrano Oceja, que acaba de publicar Iglesia y Poder en España del Vaticano II a Nuestros Días, un llibre que explica el que l'Església va fer en el període de la transició política. Tracta les dinàmiques de poder de la història recent de l'Església a Espanya i en quina mesura han influït en la marxa de la seva història i de la societat, especialment des de l'any 1975 fins als nostres dies. Aprofitant la seva visita a Barcelona, a l'Ateneu Universitari Sant Pacià, li hem demanat que ens faci 5 cèntims del contingut del llibre i del que es va viure a l'Església durant aquest canvi de règim i com ha evolucionat la institució. També parlarem de comunicació, és clar. Amb aquest menú, comencem. El vestíbul del Seminari Casa de Cultura de Tarragona acull fins al 30 d'abril una exposició commemorativa dels 75 anys del full dominical de l'Arquebisbat de Tarragona. Dimecres, 19 de març, en la festa de Sant Josep, es va inaugurar perquè, precisament aquest mateix dia de 1950, es va publicar el primer full. La mostra ofereix un recorregut a través de l'evolució del full dominical. S'hi poden veure exemplars originals de diferents etapes, articles que avui dia cridarien l'atenció pel seu contingut i un vídeo amb testimonis de persones que col·laboren actualment. Per comentar-nos el que es pot veure en aquesta exposició, que es pot visitar lliurement al vestíbul del Seminari Casa de Cultura de Tarragona fins al 30 d'abril, ens acompanya el director del full dominical i comissari de la mostra, Carles Verdou, que, com sabeu, és membre de la Delegació de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona i redactor d'aquest programa. Bon dia, Carles.
Bon dia, Òscar.
Suposo que la preparació d'aquesta mostra ha estat una feina laboriosa i també molt agraïda, perquè heu trobat veritables joies periodístiques.
La veritat és que sí, ha estat una feina d'anar buscant i fent recerca a través dels fulls dominicals des de l'inici fins ara, cosa que actualment no havíem fet mai, no? I bé, hem trobat articles curiosos, portades que desconeixíem de la seva existència, diferents dissenys del full. I bé, ha estat una feina molt laboriosa, com has dit, però molt, molt agraïda pel fet aquest de poder conèixer la trajectòria i l'evolució del full.
I què és el que t'ha cridat més l'atenció de tot el material que heu anat trobant?
Home, hi ha hagut coses que sorprenen, no? Un fet que potser no ens esperàvem trobar és que des del primer moment el full comptava amb articles en català, és a dir, des del 1950, en plena època franquista, ja hi havia articles en català. D'altres articles que amb la mentalitat d'avui en dia sorprenen, no? Perquè, per exemple, una secció que es feia del consultori, que la gent podia escriure preguntes i se'ls hi responien, hi ha algunes preguntes que amb la mentalitat que tenim avui són certament xocants. Però bé, tot són coses que et demostren la situació de cada època que ha tingut el nostre full.
I quin criteri heu triat a l'hora d'escollir els exemplars i els articles que es poden veure exposats?
Bàsicament el criteri ha sigut una mica de fer una representació d'allò més vistós que a través d'aquests 75 anys d'història s'ha creat. La idea, en part, també és aquesta, no? que la gent a través de l'exposició pugui veure una mica com ha anat canviant el full des del moment inicial fins a arribar als nostres dies.
A banda de les vitrines on es poden veure aquests exemplars, també hi ha dos plafons amb una cronologia que destaca els moments més destacats des del punt de vista eclesial i el seu paral·lelisme amb el que estava passant a la societat catalana, és així?
Sí, de fet, el que és els plafons hem volgut que ens mostrin dues coses. Per una banda, la història en si del full, és a dir, tota l'evolució que ha anat tenint, però per altra, com a través d'aquesta publicació s'ha anat explicant la història de la diòcesi. És a dir, tu a través d'aquests plafons podràs veure alguns dels fets més importants que han tingut lloc a la diòcesi, com pot ser, per exemple, el Concili Provincial Tarragonense, i com el full dominical se'n va fer ressò d'aquests esdeveniments.
El vídeo de l'exposició, que també es pot trobar a la pàgina web i al YouTube de l'Arquebisbat, recull el testimoni de diverses persones que hi col·laboren i que expliquen el servei que fa actualment el full. Què destacaries?
Jo destacaria principalment que tothom, des del seu punt de vista, des de la seva experiència personal que ha tingut amb el full, doncs ens ha portat visions que fins i tot mentre fèiem el muntatge del rodatge del vídeo i tot, ens sorpreníem anant nosaltres mateixos que fets que potser no els hi donem importància o que ho fem com a una cosa rutinària, realment pel lector, per l'usuari del full dominical, són importants i ho valoren. Per tant, jo crec que el més destacable és això, no? Que tothom, des de la seva experiència personal, pot explicar què li aporta el full dominical en el seu camí de fe.
El servei que ha ofert el full ha estat sempre el mateix? Per què avui continua tenint vigència, tot i els avenços tecnològics i digitals? Parlo de l'edició en paper, eh?
Jo crec que, per una banda, el fet de mantenir l'edició en paper, hi ha un motiu obvi, que és que tenim un públic de persones grans que segurament, si els hi traguéssim aquesta edició de paper, deixarien de rebre aquest material. Llavors, no ho trobaríem que fos adequat. I per altra banda, també és una cosa, un producte molt accessible perquè està a la immensa majoria de parròquies. És una publicació senzilla, a l'abast de tothom, i que mirem que tothom pugui, a través del full, anar creixent en aquest camí de fe, de formació, que avui no, que parlem tant de la formació del laicat, del treball conjunt, doncs el full és una bona eina en aquest sentit.
Hi ha persones que fins i tot el guarden i fins i tot l'acaben
col·leccionant
o fins i tot fent-se un llibre.
Sí, que hi ha persones que, de fet, per exemple, només que tinguis els 3 anys del full dominical amb l'apartat de les lectures, tens pràcticament tota la Bíblia, com si diguéssim, sencera, no? Els leccionaris dels 3 cicles sencers. Per tant, és una eina que pot facilitar la feina, el treball, la reflexió en molts aspectes.
D'alguna manera ho has pogut respondre, però jo diria, què significa el full per una arxidiòcesi com Tarragona?
Jo crec que el full significa una mica el sentit aquest de sentir-nos tots membres d'una mateixa església, en aquest cas de l'Església Diocesana de Tarragona. Per què? Doncs perquè el fet que tant una persona que viu a Arbeca, com una que viu a Sant Llorenç del Penedès, com una que viu a Cambrils, reben cada setmana la mateixa informació, amb les mateixes notícies que procurem que siguin sempre diverses, de diverses zones de la diòcesi, amb persones que ens donen testimoni des de realitats diferents, i per tant, que tothom, sigui d'on sigui, rebi aquest mateix material únic i comú, fa que tinguin un sentiment de pertinença, no?, a la diòcesi, que se sentin units amb les altres comunitats a través del full dominical, en aquest cas.
Per acabar, hem de recordar que des del full, del diumenge 23 de març, es podrà trobar una làmina que reprodueix les portades de diferents èpoques. Seran en total 12, que es podran col·leccionar amb els fulls de cada primer diumenge de mes fins al febrer de 2026. En el primer lliurament, que serà aquest diumenge 26, es pot aconseguir amb el full una carpeta commemorativa.
Sí, de fet, la idea aquí era una mica doncs, per enganxar una mica no, la gent, que a vegades doncs, aquestes propostes de col·leccionables o aquest tipus de format, doncs, a la gent els agrada i també és una manera de... perquè cada làmina va acompanyada d'un comentari, ja sigui, doncs, normalment sobre el moment en concret del full que es publica, però també vinculant una mica amb el tema que s'hi tracta en aquell full. Per exemple, doncs, amb el tema de la primera publicació amb la carta inaugural del cardenal Arribay Castro i, bueno, diferents temes que aniran sortint durant tots aquests 12 mesos i que la gent podran aconseguir a les seves parròquies.
Cal dir que ho aconseguiran de manera gratuïta amb el full de cada primer diumenge de mes, a més d'aquest diumenge, i que això ha estat gràcies a la col·laboració de l'Impremta Torrell i de la Fundació Mutó Catalana.
Correcte, sí, el patrocini doncs, d'aquest projecte que ho han fet possible han estat d'aquestes dues entitats i empreses.
Carles Bardou, director del Full Dominical de Tarragona, moltes felicitats per l'exposició i per la feina que feu cada setmana en l'elaboració del full. Bon dia.
Gràcies, Òscar, bon dia.
A continuació, en Carles, ens acostarà també l'actualitat de l'Església de Tarragona. Ja no marxis. Endavant, Carles.
L'actualitat de Tarragona.
Més d'un centenar de persones de les parròquies de l'arxiprestat de la Conca, Urgell, Garrigues, van participar el dissabte, dia 15 de març, en una jornada jubilar que va tenir lloc al Santuari de la Mare de Déu de la Serra, el temple jubilar d'aquest arxiprestat, a Montblanc. La celebració va començar amb el viacrucis processional des de la plebania de Montblanc fins al Santuari Jubilar, en què alguns membres de la Congregació de la Puríssima Sang de Montblanc van portar la imatge del Sant Crist. En arribar al Santuari de la Mare de Déu de la Serra, va tenir lloc la celebració comunitària del perdó i, posteriorment, es va celebrar una missa solemne que va presidir l'arcabisbe Joan Planelles i que van concelebrar tots els preveres de l'arxiprestat.
Dins la quarta hora del dimecres, el doctor en Ciències de la Informació i catedràtic de Periodisme de la Universitat San Pablo CEU, José Francisco Serrano Oceja, va participar en una taula rodona moderada per Míriam Díez-Bosch, directora de l'Observatori Blanquerna, i en la qual també va prendre part el rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, Joan Torra, amb el tema Església i poder a Espanya, arran del llibre del propi José Francisco Serrano amb el mateix títol publicat a Arzalia. Per saber si realment l'Església té poder actualment a la nostra societat, hem convidat l'autor del llibre, José Francisco Serrano Oceja. Bon dia, buenos días, José Francisco, y bienvenido de nuevo a Barcelona.
Pues buen día y buenos días y muchas gracias.
En la mesa redonda comentasteis que la Iglesia es hoy en día irrelevante en España. ¿Es así?
Bueno, la Iglesia ha dejado de ser irrelevante en el sentido en que no tiene una capacidad política de influir en la sociedad. Esto le permite a la Iglesia ser más libre. La Iglesia lo que hace es una propuesta de sentido de vida a través del testimonio de quienes formamos parte de la Iglesia, que somos los cristianos. Y también la Iglesia participa en el diálogo público a través de las instituciones y de los líderes eclesiales, que en este sentido son los obispos.
¿Uno de los problemas de la Iglesia ha sido el diálogo?
Bueno, la Iglesia siempre ha dialogado hacia adentro y con la sociedad, pero no está de más que sistemáticamente se le recuerde a la Iglesia en la historia, como hizo Pablo VI en la Ecclesia Suam, que le dedicó un último capítulo al diálogo, que su forma de presentar el mensaje es más persuasiva cuando forma parte de un diálogo en el que intervienen varios interlocutores. No, la Iglesia no puede hacer la presentación hoy del mensaje, la propuesta del mensaje cristiano en forma de monólogo. Tiene que ser inevitablemente en forma de diálogo.
Otra de las cosas que salieron en esa mesa redonda
es que la pérdida de relevancia de la Iglesia es la institucional. ¿Qué motivo ocasionó ese cambio?
Bueno, esto es una corriente, digamos, esta es una tendencia general desde el punto de vista sociológico. Esta es una de las características de nuestra sociedad en un mundo líquido donde no existe o se ha reducido la permanencia. Hay otra comprensión de la permanencia donde, por ejemplo, a las nuevas generaciones les es muy difícil entender el principio de no contradicción, algo que no puede ser y no ser al mismo tiempo, porque la gente hace compatibilidades de lo que aparentemente es incompatible. Bueno, pues en este proceso la Iglesia como institución evidentemente no es su principal tarjeta de presentación. Es más la Iglesia, y esto no quiere decir que nos entreguemos al individualismo, que es otro de los fenómenos. La Iglesia se presenta más como comunidad de vida y amor, que esta es la definición de la Iglesia que se puede deducir y se deduce del Vaticano II.
Tú conoces bien la Iglesia, has tenido cargos en el Arzobispado de Madrid, en el Semanario Alfa y Omega, y ahora actualmente la Asociación de Prensa de Madrid, también estás dentro de del Consejo. Ese amor, ese conocimiento por la Iglesia, ¿cómo te viene?
Bueno, me viene de mi experiencia de encuentro con Jesucristo. Fíjate, Ángel Herrera Oria, esta es una historia que no se conoce mucho, primer presidente de la Asociación Católica de Propagandistas a la que yo pertenezco, se le ocurrió la fundación junto con sus compañeros del diario El Debate después de una procesión con el Santísimo por las calles de Madrid en la época de la ley del candado, ¿no? En un congreso eucarístico nacional. Pues, digamos, esta intención mía de hacer presente a la Iglesia en el ejercicio profesional. Yo dije en la presentación del libro en Madrid que cuando nosotros hacemos el periodismo y nos dedicamos a la información religiosa, nosotros somos periodistas, no somos catequistas. Aquí lo que prima es el criterio profesional. Pero en el sustrato de todo esto está, pues, mi encuentro personal con Cristo y mi pretensión de entregar mi vida a los demás como Cristo entregó su vida.
Iglesia y poder en España es el título de tu libro. ¿Qué pretendes conseguir? ¿Haces una cierta pedagogía con él?
Sin lugar a dudas. O sea, el libro en cierta medida nace de las preguntas que yo me he hecho a lo largo de mi trabajo profesional, preguntas que no, para las que no tenía una respuesta clara, pero sobre todo también nace con la pretensión de ofrecer una visión de conjunto de cuál ha sido el papel que la Iglesia ha tenido y los obispos dentro de la Iglesia en las relaciones con la sociedad española desde el punto de vista del criterio del poder después de una definición de poder. Y sobre todo explicar una cosa que me parece que es urgente en este momento, en el que hay un revisionismo histórico sobre la transición política, incluso una reforma de la Constitución al margen de los canales que marca la propia Constitución, que es intentar explicar a la sociedad, para que no se nos olvide y también para que aprendamos cuál fue el papel de la Iglesia en la transición política española y por qué la Iglesia pudo contribuir tan decisivamente a la reconciliación de los españoles, a la transición política, porque había hecho su transición en el Concilio Vaticano II.
El libro ha generado alguna controversia, ha entrado bien a todo el mundo, a todos los ámbitos.
En términos generales no puedo quejar, está en la segunda edición y por lo tanto ha sido bien aceptada. No te negaré, no esconderé que ha habido sus críticas al libro, sobre todo por aquellos que yo califico como nostálgicos del pasado, es decir, nostálgicos del periodo político y del régimen político anterior a la democracia y la transición. Y creo que con esto lo digo todo. Estos fueron han sido los que más se han opuesto en comentarios, en entrevistas, en medios digitales, principalmente al libro.
¿Qué retos tiene la Iglesia actualmente?
El reto fundamental de la Iglesia es hacer presente el Evangelio. Y este es un reto continuado en la historia, ¿no? ¿Y cómo hacer presente el Evangelio? Bien, en este momento que lógicamente todos estamos con nuestra cabeza en Roma, que acompañamos al Papa Francisco en la enfermedad, y yo, mi primera actitud es dar gracias a Dios por el pontificado del Papa Francisco, yo creo que el reto es hacer de la Iglesia transparencia del Evangelio.
¿Y qué queda del Vaticano II? ¿Vigente para todos?
Lo que queda del Vaticano II es la Iglesia, porque hoy la Iglesia no se puede entender sin el Vaticano II. Hay todavía asignaturas pendientes del Vaticano II que tenemos que seguir asumiendo y que tenemos que llevar a práctica. pero lo que queda del Vaticano II es hacer entender cuál es la naturaleza de la Iglesia y cuál es su misión de la Iglesia en la relación y el diálogo con el mundo.
¿Qué nos puedes destacar del libro? ¿Por qué vale la pena tenerlo en cuenta a los que seguimos la información de la Iglesia habitualmente?
Bueno, el libro da muchas claves porque los protagonistas del libro son hombres, son nombres, son los obispos y otras personas destacadas de la Iglesia, y da claves para entender algunos acontecimientos que han sido fundamentales en la historia de la Iglesia de España contemporánea, que han marcado a la Iglesia e incluso que hoy siguen teniendo su efecto.
Es plenamente recomendable para todos los periodistas, no solo los que informamos de Iglesia.
Para aquella persona que tenga una mínima curiosidad sobre qué es lo que hace y qué es lo que ha hecho la Iglesia hoy en España, en la sociedad, en nuestro tiempo, el libro le ofrece respuestas.
Actualmente no te dedicas a la información religiosa puramente, eres columnista del diario ABC, entre otros medios.
Efectivamente, no me dedico a la información, ahora me dedico a eso que se llama opinión, que yo más llamo argumentación sobre la Iglesia y sobre las relaciones en términos generales sobre Iglesia y cultura en la sociedad española.
No obstante, José Francisco Serrano Ceja es profesor de periodismo en la Universidad San Pablo CEU, que es tu principal ocupación actual, ¿verdad?
Así es, las clases, la dirección de tesis y sobre todo la educación es acompañamiento, acompañar a los futuros periodistas para entender algo de este mundo.
Muchas gracias, José Francisco, y esperemos encontrarte de nuevo aquí en Barcelona en otra sesión como la que hemos podido vivir en el Ateneo Universitario de San Pacía. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias a vosotros por la invitación y por la acogida.
Aquesta setmana, a Sant Pacià.
I abans d'acabar, dos apunts de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Dimecres 2 d'abril, a les 5 de la tarda, tindrà lloc a l'Aula Magna de l'Ateneu un seminari de litúrgia hispana que versarà sobre el tema la iniciació cristiana en la litúrgia hispano-mossàrab. Comptarà amb la presentació de la Càtedra de Litúrgia Hispana i els seus contextos històrics i culturals a càrrec del doctor Ignacio Tomás Cánovas, director de la càtedra i professor ordinari de l'Institut de Litúrgia. A continuació, el doctor Gabriel Ramis Miquel, professor emèrit del Pontifici Institut Litúrgic de Sant Anselm de Roma, parlarà de la iniciació cristiana a les fonts litúrgiques de la litúrgia hispana. Tot seguit, el professor Luis Rueda Gómez, de la Facultat de Teologia San Isidoro de Sevilla, presentarà la ponència Liber de Cognizione Baptismi, de Sant Ildefons, i clourà el seminari el doctor Juan Manuel Sierra López, secretari de la Congregació del Ritus Hispano-Mossàrab de Toledo, amb la conferència La revisió actual de la iniciació cristiana a la litúrgia hispano-mossàrab. Aquest seminari, que té entrada gratuïta, es podrà seguir també a través del canal de YouTube de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Tindrà lloc a l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació número 231, cantonada amb el carrer Balmes de Barcelona, dimecres 2 d'abril a partir de les 5 de la tarda. I també us avancem que els dies 15 i 16 de maig tindrà lloc la desena edició de la Jornada sobre les Basíliques Històriques de Barcelona, que en aquesta ocasió tractarà de la Basílica de Santa Creu i Santa Eulàlia, espai funerari i espai de vida. La Facultat Antoni Gaudí organitza aquest cicle, continuat de jornades d'estudi, amb l'objectiu d'omplir de contingut les llacunes existents en el coneixement històric de les basíliques, moltes de les quals es remunten als segles IV i V, que van jugar un paper important en la configuració de la ciutat. La desena edició de la jornada, després de 6 anys, torna a la Basílica de la Santa Creu i Santa Eulàlia, la principal de la ciutat, l'Eglésia Sènior, l'Eglésia Mater, l'Eglésia Major. Amb aquesta jornada es pretén recuperar i posar en valor la història i el patrimoni d'aquestes basíliques per mitjà de les fonts arqueològiques i documentals, emmarcant-les al territori, la topografia i els fets històrics que les van veure créixer i desaparèixer. La jornada conserva l'esperit de la primera, la voluntat de potenciar el coneixement de la catedral i donar cabuda a diferents investigadors i línies de recerca, unes en curs, altres ja totalment consolidades. En aquesta ocasió es mirarà la catedral com un espai funerari, sobretot de bisbes i nobles, un lloc idoni per enterrar-se, protegits per les relíquies, els tresors de les catedrals. Però la catedral va ser i és també un espai de vida que camina amb la ciutat i participa en els seus esdeveniments més destacats. Tots dos mons, el de la vida i el de la mort, ens han deixat nombrosos testimonis. Així podem trobar la seva empremta en l'escultura, l'arquitectura, la música, la litúrgia o la manufactura tèxtil, els vestigis dels quals s'abordaran en la jornada de la mà de diferents especialistes. Més informació sobre les jornades, sobre les basíliques, que tindrà lloc els dies 15 i 16 de maig a l'Ateneu Universitari Sant Pacià a través del web de la institució edusantpacià.cat. Arribem una setmana més al final del nostre programa. Us agraïm novament la vostra companyia i la vostra confiança. Ens retrobem, si Déu vol, la setmana vinent. Rebeu una salutació ben cordial d'en Santi Grimau des de la realització tècnica, d'en Carles Verdou des de la redacció i de qui us parla, Òscar Verdagí. Que passeu una molt bona setmana. Bon dia.